COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comencem amb la notícia política d'aquest matí. El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 4 anys i mig de presó, 13 d'inhabilitació i 36.000 euros de multa a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, per prevaricació i falsetat documental en adjudicar de forma irregular a un conegut mitjançant 18 contractes menors valorat en 335.700 euros l'elaboració de diversos webs de l'Institució de les Lletres Catalanes, que va dirigir concretament els anys entre 2013 i 2018. A més, el Tribunal de d'acord amb la Fiscalia, rebutja la petició d'aplicar la llei d'amnistia, ja que els fets provats no tenen cap relació amb el procés independentista català, segons el Tribunal. Tampoc accepta l'indult parcial com proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Junts per Catalunya ha considerat un cas de l'Aufer de manual la decisió del Tribunal Suprem de confirmar aquests 4 anys i mig de presó per Laura Borràs i no amnistiar-la pel fraccionament d'aquests contractes. En una compareixença urgent d'aquest mateix matí, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha denunciat que aquesta sentència és un acarnissament per part de la sala penal de l'alt tribunal. La justícia espanyola, dit concretament, es va consolidant com el Guantánamo de la justícia europea i aquest episodi, diu Turull, ho confirma. El secretari general de Junts ha afirmat també que estan decidits a plantar cara.
Estem davant, i ho direm, amb totes les lletres, perquè sembla que ara ja alguns comencen a conèixer de què va això perquè ho estan tastant. Estem davant d'un cas de l'ofer de manual. Un mes, i aquest protagonitzat doncs per el Tribunal Suprem, la més alta instància de la judicatura de l'Estat espanyol. Aquest és el nivell que estem.
Paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, després d'aquesta contundent resolució del Tribunal Suprem condemna a l'expresidenta de la Cambra Catalana, Laura Borràs, aquests 4 anys de presó, tal com va acordar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I avui, 12 de febrer, les clarisses del monestir de Santa Maria de Pedralbes s'han acomiadat després de quasi 7 segles de vida monàstica dels quasi bé 500 veïns de Sarrià que han decidit acostar-se aquest matí a les portes del monestir per compartir una estona amb les tres germanes que encara hi vivien. Bona tarda, sóc Carlos Lozada i fent una mostra de la ja coneguda hospitalitat monàstica de les clarisses. Doncs aquestes han decidit donar les gràcies a totes les persones que al llarg dels segles han estimat el monestir amb un matí de portes obertes. Les tres monges que encara hi quedaven, o que encara hi queden fins dissabte, s'han acomiadat coincidint amb la festivitat de Santa Eulàlia i també amb la tradicional visita que cada any fa tot l'Ajuntament de la capital catalana al monestir. Dissabte vinent, com et deia, abandonant el monestir barceloní, començaran a viure a la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Unyar, a les comarques de Girona. La decisió d'abandonar el monestir ha despertat la sensibilitat d'un gran nombre de persones, sobretot del barri de Sarrià i també de Pedralbes, que veuen amb tristesa la desaparició de la vida monàstica perquè no hi ha relleu generacional. L'acomiadament de les clarisses l'ha seguit aquest matí la Iolanda Canales.
Ha estat una jornada de sentiments contradictoris. S'estava celebrant una festivitat, la de la patrona de la ciutat, però també es deia adéu a les tres monges clarisses que hi queden. Sor Pilar, la més gran, que no ha pogut anar a la recepció, Sor Immaculada i Sor Isaura, que ha mostrat la seva tristesa pel fet d'haver de marxar. Però també obre una porta a l'esperança. Ha explicat que hi ha dos convents a Nicaragua on les clarisses han estat expulsades i potser, ha dit, hi ha possibilitats que alguna d'elles vingui a Barcelona.
Penso que és una pena que este legado no s'haya podido salvar. I ara hi ha la bona notícia que nos han dit a hora actual, que Nicaragua, dos conventos de clarisas de clausura, las han sacado del convento y las han expulsado. Entonces, quiere decir que podría haber posibilidades que nuestras estas hermanas vinieran algunas, que es lo que están mirando.
Sor Isaura deixa clar que no perden l'esperança i ella creu i molt en els miracles.
Los miracles existen y siempre pueden realizarse para mí. Yo soy persona que creo que todo es posible con un poco de esperanza.
També ha dit sentir pena l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, qui ha agraït a les monges clarisses la tasca que han fet els últims anys. S'ha compromès a treballar per mantenir el llegat del monestir i, de fet, es mantindrà la tradició de celebrar Santa Eulàlia. Per suposat, hi convidarà les germanes. També en properes festivitats hi haurà mató, que potser ja no elaboraran les clarisses, però sí un pastisser de la ciutat. I també es mantindrà la missa dels diumenges a les 12, amb la qual cosa totes aquelles parelles que es casin podran continuar portant ous a les clarisses. En tot cas, Collboni confia en que aquesta marxa duri poc.
Però també és cert que no és la primera vegada que passen 700 anys i han tornat. Així que la meva
convicció i el meu oferiment i la meva predisposició com a alcalde de Barcelona és que pugui tornar a la comunitat quan abans millor. No és una decisió que correspon a l'Ajuntament, com us podeu imaginar, correspon a l'ordre i correspon a l'Església, i per tant aquí nosaltres no podem afegir res més.
A les portes del monestir també s'han aplegat veïns de Sarrià que han volgut pressionar una mica més perquè no es traslladin a les monges a la fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar. Uns veïns que fins i tot han enviat una carta al papa Francesc per mirar de reconduir la situació. La Sara Roman, portaveu dels veïns, diu que després de 700 anys d'història, Barcelona es quedarà una mica més buida.
Las clarisas en Barcelona han sido ejemplos durante 700 años de custodias del legado espiritual, de las tradiciones, del legado artístico y del legado cultural. Y para nosotros es un ejemplo de la lucha de las mujeres durante siglos por preservar la fe franciscana.
I en aquests 700 anys de les clarisses a Barcelona han hagut de marxar, per cert, del monestir en fins a 5 ocasions, però sempre han tornat.
Gràcies, Yolanda. Doncs bon viatge a les clarisses que deixen Barcelona i se'n van cap a Vilobí d'Onyar, i esperem que ben aviat esperem i desitgem que hi hagi un relleu generacional i que el monestir de Pedralbes, aquest emblemàtic monestir de Pedralbes, doncs continuï en presència d'aquestes monges clarisses. Obrim ja ara mateix, quan manquen 4 minuts per 2:45, l'àrea de serveis. Parlem del temps. Encarem un final de setmana amb un temps força tranquil, tot i que avui encara la pluja és protagonista en bons punts de Catalunya. Dijous, de matinada, encara bufaran el mestral i la tramuntana, però s'obriran ja clarianes. Serà un dia, demà dijous, de moltes estones de sol, només amb boires matinals i algun ruixat al Pirineu. Les temperatures pujaran i es mouran ja entre els 13 i els 17 graus de cara a divendres. Doncs mira, serà un dia amb força sol i temperatures que pujaran a les comarques de Lleida. I el cap de setmana el cel estarà mig ennubulat, però no s'esperen pluges. L'ambient al migdia serà força agradable. I sàpiguem ja com està la xarxa viària a les d'ara. T'ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora es manté la circulació còmoda en general a la xarxa viària, tret dels punts afectats per obres, com és el cas, per exemple, de la C-17 a l'Ametlla del Vallès en sentit Barcelona, o la C-245 a Sant Boi de Llobregat, amb retencions en els dos sentits de la marxa. A la ronda litoral de Barcelona sí que tenim un tram de lentitud aturades a causa d'un vehicle variat que hi ha hagut en sentit Trinitat, des de Zona Franca fins a Montjuïc. En el cas de la ronda de dalt també hi ha lentitud entre Sant Gervasi i Vallcarca. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
L'assumpció de competències és positiva, però requereix temps i, sobretot, recursos. Aquesta és una primera valoració dels sindicats dels Mossos d'Esquadra després de l'anunci que al setembre la policia autonòmica controlarà la seguretat de ports i aeroports. El relleu, però, apunten els sindicats policials, ha d'anar acompanyat d'un pla d'assumpció de les competències i conèixer de forma clara quants agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil exerceixen aquestes funcions que ara haurien d'exercir a partir, com dèiem, de setembre, la policia autonòmica catalana, els Mossos. Els sindicats els Mossos es pregunten d'on sortiran els agents per cobrir ports i aeroports i que no suposi desvestir un sant per vestir-ne un altre. Yolanda Canales.
De fet, el portaveu del sindicat USPAC, Albert Palacio, ho deixa clar. A dia d'avui, aquesta competència és inassumible. Estem parlant de que els Mossos controlin els ports i aeroports, però a més, Junts vol, i ho està negociant, que també ho facin amb les fronteres. Però més enllà de si aquest últim aspecte és inconstitucional o no, Palacio diu que falten agents i temps perquè se'ls ha de formar, perquè facin una bona tasca. Però a més posa l'accent en una altra qüestió. Des del govern de Salvador Illa s'ha anunciat que s'estan en negociacions per mirar d'ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents. Però aquesta xifra, diu Palacio, no serà real, perquè en un termini de 7 o 8 anys gairebé la meitat dels Mossos per edat passaran a segona activitat i no podran fer tasques policials.
Si s'amplia la plantilla fins a 25.000, això és mentida. No arribarem, o arribarem a 25.000, però amb 12 o 14.000 o 15.000 en segona activitat. Sí que hem fet un estudi que en els propers 7-8 anys més del 50% del cos estarà en segona activitat. Què vol dir això? Que no podrà fer tasques policials. Llavors, si 25.000, 15.000 o 12.000 no poden fer tasques policials, pues és inassumible.
A més, considera que hores d'ara hi ha altres prioritats i necessitats al cos, tant de recursos humans com materials, començant, per exemple, per les unitats d'investigació, a les que falten 500.000 d'agents.
I anem a mirar on falta gent, on falten recursos, on falta material per donar una bona tasca al ciutadà, per donar una bona resposta al ciutadà. Hi ha tants destins que falten moltíssims Mossos, com les unitats d'investigació, que falten 400-500 Mossos investigadors al cos, i no s'està donant resposta al ciutadà. Anem a primer solventar el que tenim i després agafem competències noves bé.
S'ha de tenir en compte que la divisió d'investigació criminal, que ha d'assumir els casos més complexos, està col·lapsada. I això ha obligat a les unitats d'investigació més locals a assumir casos que no els corresponen, com els relacionats amb el crim organitzat o agressions sexuals.
Molt bé, Yolanda, i ara parlo d'incidents en el barri antic de Lleida aquesta passada nit. Els fets han succeït quan els Mossos han volgut identificar un home que anava amb un gos perillós pel centre de la capital lilardenca sense lligar i sense morrió. L'han cridat l'atenció i la trifulca ha quedat servida, atenció, amb tres agents ferits. Sergi Tor, bona tarda, explica'ns com han anat els fets.
Bona tarda, Carles. Doncs una autèntica batalla campal implicada 50 persones a la plaça Josep Solans, que connecta el carrer Cavallers amb la plaça Hereta, és a dir, al cor del centre històric barri antic de Lleida, amb un balanç de tres agents de Mossos d'Esquadra ferits, una veïna de 63 anys i una nena de 11 anys també ferides i dos contenidors cremats. L'atenció del gos sense morrió es va disparar per la presència d'una patrulla policial que va demanar la identificació al seu propietari. Aquest i altres acompanyants van començar a assetjar la patrulla policial, que va tenir que sol·licitar l'ajut d'antidisturbis de Mossos i de més a patrulles policials de la Guàrdia Urbana, i tot plegat es va degenerar en una batalla campal. La plataforma Som Veïns assegura que ha denunciat el fet que les persones que alteren la normal convivència viuen en dos edificis propietat d'administracions, sense cap resposta al seu comportament que qualifiquen d'incívic. El portaveu de la plataforma, Òscar Lanza, assenyala a migdia de COPE Catalunya que aquest fet d'ahir és habitual i l'únic que va canviar és la presència d'una patrulla policial a l'inici de l'incident del gos sense morrió.
Si no s'actua, si no s'actua mai, si es deixa fer el que es vol amb aquestes famílies, quan tu vols fer alguna cosa, pues ells, tal com va cridar ahir una noia, que va cridar "este barrio es nuestro", lo que no pots esperar és que te rebin amb bones cares.
Migdia de COPE Catalunya, ha estat avui al barri i ha parlat amb comerciants que inverteixen al mateix, al barri antic de Lleida. Es queixen de la degradació i lamenten la nula inversió pública. Estefania, propietària d'una llibreria de segona mà, descriu a migdia a COPE l'escenari.
Un barri que clami al cel una mica d'ajuda, inversió i intenció, doncs ens fa mal perquè altres estem lluitant per una idea de barri i resulta que surten notícies en una mica oposició en això. Lluitant, sempre, sempre. El fet que estigui tan abandonat em fa molt coratge, no? Que hi ha una intenció política, econòmica, tots els agents implicats s'hi han de posar i fer alguna coseta, no? Perquè podria ser un actiu de ciutat i algunes vegades resta.
L'Ajuntament de Lleida, la liderata pel socialista Fèlix Larrosa, ha encarregat un estudi valorat en 200.000 euros per la redacció d'un pla integral de recuperació del centre històric. L'estudi haurà d'estar llest en 20 mesos, és a dir, gairebé 2 anys. Seria a partir del 2027, mentre veïns i veïnes demanen que les actuacions han de ser ràpides i concretes i que no poden esperar un mínim de 2 anys per començar a millorar el centre de Lleida.
Gràcies, Sergi. No hi ha dies sense notícia relacionada amb el món de l'ocupació i dels ocupes. Avui anem fins Ribes de Freser. El ripollès Albert Gravalosa porta des de dilluns acampat davant de l'Ajuntament de Ribes per fer visible una situació que considera injusta. Fa un any que va llogar el seu pis a una família que des de fa mesos incompleix el contracte i no li paga el lloguer. Calcula que acumula un deute de 100.000 euros entre factures de llum i gas i consumeixen els inquilins, que tenen un menor, i denuncia que no ho pot assumir amb la pensió que té de 600 euros. Fa uns dies es va suspendre el desallotjament i demana rapidesa als serveis socials per recuperar la casa seva. El cas ja està en mans de la justícia. L'Ajuntament de Ribes diu que no pot fer-hi res, que és un cas complex, i recorden que és competència del Consorci de Benestar Social de Ripollès resoldre aquesta situació. Mentrestant, aquest pobre veí al carrer i plantat davant de l'Ajuntament, un Ajuntament que renta un cop més les mans. Si ets un noi o una noia amb altes capacitats i estàs dubtant d'entrar o no a la universitat, t'interessa el que ara t'explico. A partir del curs 25-26, la Facultat de Ciències de l'Autònoma de Barcelona desplegarà un programa d'intensificació acadèmica per a alumnat amb altes capacitats que podran explorar al màxim el seu potencial, ja que acceleraran el seu recorregut acadèmic, rebran formació extracurricular o s'incorporaran al món de la recerca abans de finalitzar els seus estudis. Es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya i, en cas que resulti exitosa, la UAB es planteja estendre-la a la resta dels seus campus. Estem davant d'un pas important perquè quan parles amb un psicòleg sobre les altes capacitats, tots coincideixen en dir que són unes grans desconegudes i tot sovint mal interpretades. A dia d'avui no hi ha xifres molt concretes sobre el nombre de catalans amb altes capacitats, però des de l'Associació de Famílies amb Nens d'Altes Capacitats situen en 40.000 els infants identificats, una xifra que possiblement es queda curta atès que en els últims anys ha augmentat lleugerament el nombre de nens i nenes amb altes capacitats, sobretot perquè hi ha més eines i mètodes per detectar-les i tractar-les, sobretot en edats primerenques. En molts casos, els nens s'avorreixen a l'aula i el fet de tenir altes capacitats pot crear, sobretot i moltes ocasions, angoixa i desembocar també en malestar emocional. La psicopedagoga Mila Varela ha estat aquest matí arrere en COPE Catalunya i Andorra i ens ha ajudat a conèixer com podem detectar aquestes altes capacitats i com ajudar els nostres fills o filles. Mar Puerto t'ho explica.
Sí, la psicopedagoga Mila Varela explica com és de difícil la detecció de les altes capacitats a causa, sobretot, de la poca formació en aquest sentit, assegura, que tenen els professors de l'escola.
Es detecta, jo què sé, podríem dir que un 2 o un 3%, si de cas. I tot i així, després de la detecció, la intervenció és el que més ens costa que es faci, que es porti a terme. És molt complicat, manca molta formació en el professorat sobre aquest tema. Normalment el que són més detectats és a la família. La família és més clau per a la detecció.
Des del punt de vista dels alumnes, explica que és fonamental com ho visqui a l'escola per no desenvolupar frustracions i inquietuds al respecte. Les nenes, en el seu cas, diu, ho viuen diferent i és més difícil detectar d'aquesta manera altes capacitats en elles.
Les nenes són molt de grup. Llavors, no volen deixar aquest grup, no volen sentir-se aïllades d'aquest grup, no?
Vale.
I el que fan és que amaguen una mica les seves capacitats. I això fa i complica molt el veure si és una noia d'altes capacitats. I inclús tenen aquest sentit de que, oh, bueno, no seré tan intel·ligent, no? Aquest síndrome que diem.
Els desafiaments que poden desenvolupar, doncs, són ansietat i estrès, problemes d'autoestima o d'adaptació social, sensibilitat emocional, baixa tolerància a la frustració, depressió o problemes de conducta, entre d'altres.
Bruna, molt bona tarda.
Hola.
Què tal? Molt bé. Escolta una cosa, si no estic mal informat, fa sisè de primària i tens 12 anys. Estic en el cert, no?
Sí.
Acabes d'arribar fa una estoneta del col·le. Com va el curs aquest any? Explica'ns.
Bé, molt bé.
Sí?
És bastant semblant a cinquè, una mica més difícil, però les coses són... Vas repetint i no és molt difícil i va bé.
Molt bé. Quines són les assignatures que t'agraden més? Explica'ns.
Doncs lectura, escriptura, plàstica, anglès.
Molt bé.
Aquestes són les que m'agraden més.
Les teves favorites, no? Escolta, sí. Avui estem parlant aquí a la cadena Còpia Catalunya i Andorra del tema de les altes capacitats. Tu ets una nena amb altes capacitats. Com et van dir els teus pares que tenies aquestes altes capacitats? Van ser els teus pares? Van ser algun psicòleg? Com va anar? Explica'ns una mica.
Doncs... des de ben petita al col·le també em feien anar a la classe de més amunt per fer coses més motivadores i més difícils, però també a casa m'ajudaven i em van explicar això, i a partir de tercer que ja em van fer el paper conforme que en tenia, doncs a l'escola també em van poder fer més coses, que és el pla individualitzat, que és el PI, i és més motivador.
I el teu dia a dia al col·le com és? Tens algun, ja ens deies que tens un currículum especial. Com és aquest dia a dia teu, Bruna?
Doncs més o menys faig el mateix que els altres. En algunes assignatures tinc coses una mica més difícils, o quan acabo la feina doncs em donen més coses per fer, o reptes, o coses així. I doncs faig normalment presentacions o treballs, coses així, de més a més, per ampliar.
Molt bé. Et trobes còmode amb aquest currículum especial que tens, Bruna? Estàs bé? Et trobes
sí,
bé?
Sí, perquè així estic més motivada per anar a l'escola i És més divertit, si no m'avorria.
Abans t'avorries, no? Et semblava tot molt, molt... Bueno, que ja ho tenies...
Repetitiu,
clar.
Sí.
Com recordes aquella etapa abans que et diguessin que tenies altres capacitats? Quin record tens d'aquells primers moments?
Doncs hi havia dies que m'avorria molt perquè totes les coses que fèiem eren repetides de cursos anteriors i tot. Sí que hi havia alguns profes que ja ho veien i em donaven una mica més de feina, però n'hi havia molts que no, i pues, que m'adonessin aquest paper conforme tenia altres capacitats me va ajudar que me poguessin fer coses més xules.
Molt bé. Escolta una cosa, i com era la relació amb els companys i companyes de curs? Ha canviat molt o mantens la mateixa relació abans de que diguessin que tens altres capacitats i després?
No, mantinc la mateixa relació, tampoc.
No.
Tampoc, o sigui, no ha canviat res.
No ha canviat res, no? Val. I ara dius que els teus companys correcte, però pensaves poder que eren diferents a tu, que dius, mira, a mi em surten les coses molt millor i molt més ràpid, poder, o què?
Bueno, hi ha companys que jo crec que potser algun també en té, o algun que també ho fa molt ràpid les coses i tot.
Clar.
Però, clar, hi ha coses que pot ser molt bo, però altres que no. Llavors, pots destacar en unes coses, però n'hi ha coses que n'hi ha que ho fan millor que tu.
Escolta, per sortir una mica del col·le, quines coses t'agrada fer fora del col·le, el teu temps lliure? Què fas?
Doncs a mi m'agrada escriure històries,
molt bé.
Llegir llibres, dibuixar, pintar i fer manualitats. I com a esport, m'agrada molt jugar a futbol.
Bueno, molt bé, caramba. Tens alguna jugadora predilecta? L'Alèxia, la Bonmatí, quina?
L'Alèxia Putellas, l'Aitana Bonmatí,
Bueno. Escolta una cosa, parlem ja, anem tot, tens 12 anys, però, escolta, segur que tens una mica clau, comences ja a pensar en què t'agradaria fer de cara al futur. Què t'agradaria? Com veus el teu futur, Bruna?
Doncs, bueno, de moment no sé molt què vull ser de gran, però... No. Potser mestra, perquè m'agraden els nens i nenes, però no tinc res gaire clar. Escriptora, perquè m'agrada escriure, però no ho sé.
Molt bé, molt bé. Escolta, és molt important amb això de les altres capacitats, el suport del col·le i el suport dels pares, veritat, de la família. Que sí?
Sí.
I escolta, tinc entès que també tens un germà que també té altres capacitats, no? Com és la relació? Sí. Us ajudeu molt una a l'altra? Explica'ns
una
mica.
Doncs, com que fa només un curs menys que jo, sempre ens estem ajudant, però ell sap coses que jo no sé i ell també m'han ensenyat sempre a mi.
Molt bé.
Com escacs, ocells, natura, ell sap moltes coses d'això. Geografia també, sempre m'ensenya coses.
Molt bé. Escolta, Bruna, ha estat tot un plaer escoltar-te, parlar amb tu, i que et vagi molt bé, que tots els somnis que tens per endavant es facin realitat. I res, moltíssima sort, Bruna, que vagi molt bé el curs.
Moltes gràcies.
Doncs hem escoltat a la Bruna, aquesta nena de sessió de primària, 12 anys, amb altres capacitats, que ens ha explicat com és el seu dia a dia, que tingui molta sort, que digui bé i que torni al col·le, suposem que aquesta mateixa tarda. Tenim ara dos apunts econòmics que te'ls vull explicar d'interès. Per exemple, que Antoni Canyet ha estat reelegit avui president de PIMEC després que avui hagi ratificat la Junta Electoral que ha complert els tràmits establerts pel reglament electoral i els estatuts d'aquesta patronal. Canyet era l'únic candidat a la presidència de PIMEC. La primera reunió de la nova Junta directiva està prevista per al dia 25 de febrer. Llavors, Canyet presentarà el seu nou equip amb un 30% d'incorporacions i complint amb el criteri del 40-60% de paritat de gènere, cosa que converteix la patronal de la petita i mitjana empresa en la primera organització empresarial que ho assoleix. En les reunions marcaran també les línies estratègiques del nou mandat. D'altra banda, la 35a edició de la 080 Barcelona Fashions tornarà al recinte modernista de Sant Pau de l'1 al 4 d'abril amb 24 dissenyadors participants. Segons segons el Departament d'Empresa i Treball, el certament comptarà amb marques com Custo Barcelona, Lola Casademunt, Txell Mires o Maria Escoter. El cartell també inclou noms com 404 Studio, Domínico o també Scorpion. En principi serà la darrera edició que es farà a l'emblemàtic espai de Sant Pau després que fa uns mesos la directora general de Comerç, Marta Engerri, expliqués que estaven buscant localització per l'edició de la tardor de 2025 perquè els hi calia molt més espai. Fem ara una pausa per publicitat i després t'explico per què avui els sectors econòmics, empresarials i turístics del Vallès Oriental estan d'enhorabona dos minuts i mig i entrem en detalls.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Solo en Sephora descubre el juego del amor. Tus regalos beauty favoritos y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Sephora.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Vallès Oriental celebra avui la notícia de l'ampliació del Gran Premi de Motociclisme al circuit de Montmeló fins l'any 2031. El sector hoteler preveu poder fer projectes a llarg termini perquè la comarca queda situada ja com a pol de la indústria del motor. Yolanda Canales.
El sector econòmic de la comarca respira una mica més tranquil. S'ha de tenir en compte que aquesta cita esportiva suposa un impacte econòmic de 400 milions d'euros i una bona part es queda al territori, sobretot a hotels i restaurants. D'aquesta forma, diuen, no només es garanteix l'ocupació al 100% durant la prova, sinó que permet als establiments fer plans a més llarg plaç. En aquest sentit, es posa damunt la taula que l'entorn del circuit esdevingui un hub especialitzat en la mobilitat sostenible. Ho explica Pep García, president de la Unió Empresarial Intersectorial.
Aquest hub que es basaria en tres pilars bàsics. Un és l'atracció de la indústria relacionada amb la mobilitat sostenible, l'altre amb el D+D+I necessari per al desenvolupament d'aquesta indústria, i el tercer pilar seria la formació, no? L'atracció d'estudis relacionats amb el món del motor i de la mobilitat sostenible. I tot això al voltant d'una instal·lació tan puntera com és el circuit de Catalunya seria un projecte espectacular, no només pel territori, sinó també pel país.
I amb la renovació fins al 2031 del MotoGP, referma també la necessitat de millorar les infraestructures d'accés al circuit, sobretot l'accés amb tren. En aquest sentit, els ajuntaments de Montmeló i Granollers i el circuit han han presentat al·legacions al projecte de desdoblament de la línia R3 de Rodalies perquè inclogui un nou baixador a l'altura del circuit.
Es situarà l'any 2019, Amada Colau, com a alcaldessa de Barcelona, va fer retirar dels parcs infantils el cartell de prohibit jugar a pilota, però fa uns mesos una veïna de Sarrià va reclamar a l'Ajuntament que recuperés de nou el cartell de prohibit jugar a pilota, concretament a la plaça del Consell de la Vida. La veïna argumentava que el soroll no la deixava descansar i una falta d'uniformitat en la ciutat a causa de les altres places del districte que mantenen un cartell de prohibició de jugar amb la pilota. La veïna afectada es va adreçar a la Sindicatura de Greuges i aquesta ha pres una resolució definitiva, per cert, contrària a la petició d'aquesta veïna de Sarrià. El síndic recomana retirar tots els cartells que hi ha de prohibit jugar a pilota en defensa del dret d'oci dels infants i concretament a tots els districtes de la ciutat. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra explorem els parcs infantils, molesta jugar a pilota, quin ha de ser el seu ús i els seus límits i també la seva arquitectura. Sergi Tor, què tal de nou?
Bona tarda.
Doncs mira, a migdia COPE, el síndic David Bondia ha confirmat que preval el dret d'oci dels infants i que, per tant, es pot jugar pilota a tots els parcs infantils de la capital catalana. Explica'n, Sergi.
Sí, aquest seria el titular, però a més el síndic David Bondia ha reconegut a migdia COPE Catalunya que la reclamació de la veïna de Sarrià era justa a muntar-me, amb el terme de la falta d'uniformitat. I és que quan Colau decideix el 2019 retirar el cartell de prohibir jugar a pilota, no es va fer a tots els parcs i la normativa via cartell de prohibició era diferent, fins i tot a parcs del mateix districte.
Què és el que està passant a les places? Que sí, que es van anar posant aquests cartells de prohibit jugar a pilota, però es van retirar d'algunes places i algunes es va continuar mantenint. Llavors aquí teníem un dilema. El que s'ha de fer és uniformitzar. Uniformitzar en quin sentit? Tornar a posar els cartells a totes les places? Nosaltres entenem que no. Que uniformitzar vol dir treure els cartells de totes les places.
I quan va començar a Barcelona la prohibició de jugar a pilota amb els parcs infantils? Doncs va ser una normativa impulsada per, aleshores, alcalde socialista Joan Clos el 2005. I, a més, incorporava també multes de quantioses, de 750 euros fins a 1.500 prèvia, això sí, recomanació. Ara ja queda del tot anul·lada. David Buendía diu que s'ha de jugar tenint en compte també el descans de veïns i veïnes de la zona, i aquest és un lema que els agents cívics han de publicitar.
Nens, nenes, adolescents, poden jugar a pilota a les places? Sí. Són usuaris de les places? Sí. Però han de ser corresponsables, que en l'exercici del seu dret al joc també han de respectar el descans dels veïns. Jo... I no et posaràs a partir de les 10 de la nit a jugar a pilota.
Vale,
per això que creiem és que és molt important que moltes vegades reivindiquem el dret a la ciutat, hem de començar també a treballar en deure la ciutat. Jo, com a usuari d'una plaça, puc jugar a la plaça, però també haig de ser conscient que hi ha veïns que viuen al voltant d'aquesta plaça i respectar el seu dret al descans.
A Barcelona hi ha 905 àrees de joc infantil. La percepció és que cada cop s'hi juga menys, que és real amb els números totals per la baixa natalitat. Així, les dades municipals apunten que hi ha una mica més de 190.000 nens i nenes de menys de 14 anys a la ciutat. Això és un 18% menys de població en aquesta edat amb el tram des de l'any 1991 al 2023, quan els menors de 14 anys eren 230.
Molt bé, i ara ens situem en una plaça de la ciutat de Barcelona per conèixer què hi diuen els barcelonins a voltes amb això de jugar o no jugar a pilota. Oriol Soler, bona tarda.
Bona tarda, estem aquí a la plaça del Doctor Letamendi i hem pogut parlar amb diversos pares i mares per saber la seva opinió sobre els cartells que prohibeixen jugar a pilota i les queixes dels veïns per fer-ho. La Isabel, mare d'un infant de 2 anys i veïna de Barcelona, freqüenta setmanalment parcs i places de la ciutat. Ens ha explicat que per a ella la seguretat i diversió de la seva filla és la prioritat i això passa per deixar jugar lliurement els més petits sense cap impediment. Ara bé, la Isabel també destaca la importància del bon comportament de tots aquells que fan ús de l'espai públic dedicat al lleure.
En general no me parece bien que se prohíba jugar a la pelota porque entiendo que forma parte del juego. Supongo que tiene que haber un cierto control por parte de los padres a veces de un uso poco respetuoso con los más pequeños que se puede hacer de la pelota. Sí que veo que a veces en los parques hay cierta invasión del espacio o ocupación del espacio por algunos pues niños mayores y eso sí que creo que se tiene que controlar, pero supongo que es más una cuestión de enseñarles, de educación.
El síndic de Greuges de Barcelona assegura que aquest tipus de cartells condicionen el desenvolupament i el benestar dels infants. Hem pogut parlar també amb en Marcos, pare i veí barceloní, que no entén l'existència dels cartells de prohibit jugar a la pilota. Creu que aquests tanyen la llibertat del lleure dels infants i que les queixes de soroll dels veïns són injustificades.
Me parece lamentable porque coartan la libertad de los niños. Una de sus posibilidades es jugar a fútbol, con lo cual me parece muy mal por los vecinos y muy mal por la gente, por las instituciones que validan estas prohibiciones y coartan las libertades de los chavales. Cuantas más libertades buenas les coarten y les prohíban, más tirarán por otras opciones que creo que no interesan a la sociedad.
I és que la preocupació general que ens ha transmès tothom a qui hem pogut preguntar passa per la llibertat de lleure dels més petits. Creuen que el fet de no poder jugar a la pilota a certs espais públics atempta contra el dret a joc d'aquests. La Violeta és cangur de dos nens de 7 i 8 anys, aquí a Barcelona. Opina que els veïns han de tenir empatia pels menors que juguen a les places i que els cartells afecten a la seva infància.
No estaría de acuerdo ni como madre, ni como canguro, ni como nada, porque claro, o sea, no le puedes quitar la niñez a los chicos. O sea, es un juego. No sé, creo que es más como un manejo y un poco de empatía para la de esto, pero no estaría de acuerdo. Claro, se vulnera totalmente el derecho a los niños.
Una possible solució per evitar tant les queixes dels veïns com que els nens i les nenes no puguin jugar a la pilota a les places passa per la disposició d'agents cívics que puguin conscienciar sobre el comportament i gestionar els problemes que sorgeixin al carrer. La Isabel proposa l'existència d'aquest tipus d'encarregats que no només solucionin els problemes amb els veïns, sinó també amb ciclistes o qualsevol altre veïnant.
Que hubiese persones que pudiesen como... Sí, gestionar algunos conflictos, como por ejemplo lo que sucede en este parque, de que las bicis, por ejemplo, pasan muy rápido justo por aquí y a veces eso es peligroso, ¿no? Para sobre todo bebés, niños pequeños que están circulando y que van de un lado a otro y, por ejemplo, creo que eso no está bien gestionado. Entonces, sí, no estaría mal que hubiese algún tipo de personal público, pero no en un modo policial, sino tal vez como más de ayuda.
Com heu vist, l'opinió general dels pares, mares i cangurs dels infants està clarament en contra de l'existència d'aquests cartells i creuen que el més responsable és que es treguin dels carrers.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Aquí no res, a les 3 i 5, Esports Cop amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
La última hora passa per aquest sorteig de la Copa del Rei a la recta final de la competició. En quins emparellaments, aviam?
Sorteig de semifinals de la Copa del Rei. Els partits d'anada els tenim a finals d'aquest mes de febrer, els de tornada a principis del mes d'abril. Barça-Atlètic de Madrid i Reial Societat-Reial Madrid. Això a la Copa, a la Champions, estem vivint aquesta ronda de setzens de final. Ahir el Reial Madrid va guanyar 2-3 al camp del City. Bé, el Madrid... Molt malament, molt fluja el City de Guardiola. Està fort el PSG de Luis Enrique, que va sentenciar l'eliminatori al camp del Brest. Va guanyar per 0-3. Avui tenim 4 partits més, entre ells Mónaco-Benfica. D'aquí surt un possible rival del Barça també en vuitens de final. A la Copa de la Reina de Futbol, avui a les 7 de la tarda tenim partit de quarts de final, a partit únic, Madrid-Club de Futbol-Barça. En handbol torna a la Champions, el Barça visita la pista del Aalborg, la cita a 6:45 de la tarda. En futbol sala, el Barça ha quedat eliminat als quarts de final de la Copa del Rei, va perdre ahir a Jaén 3-2, per tant el Barça es queda fora de la final a 4. I una bona notícia en el món del motor, s'ha confirmat que tindrem Gran Premi Mundial de Motociclisme al circuit de Barcelona-Catalunya fins a l'any 2031.
Molt bé, doncs, a gaudir del ciclisme, i del motociclisme, i del ciclisme també. Joan, Esports Cope, 3 i 5, bon programa,
Aquí estarem fins ara.
D'aquí uns instants, la tarda, Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.